l'Info Migdia.
És divendres 25 de gener del 2019. Avui a l'Info Migdia repassarem les activitats culturals i esportives preparades per aquest cap de setmana, un cap de setmana que és de festa major a Sant Pol de Mar. I també preguntarem avui com es prepara l'hospital i el cap de Calella per fer front a l'increment d'activitat com a conseqüència de la grip, que, per cert, està ja en nivells d'epidèmia. A tot això direm que la passada ha estat la primera nit que el pare del nadó de Pineda, que va morir dilluns, ha passat a la presó. Ahir el jutjat d'Arenys va decretar presó preventiva per a l'acusat de maltractar el seu fill de tan sols 2 mesos. Aquests són els continguts, alguns dels continguts de l'Info Migdia d'avui, que fem Andrea Medina. Bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Avançarem continguts en titulars. El pare del nen mort com a conseqüència de les greus lesions que patia va ingressar a presó de forma preventiva ahir, presó decretada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys de Mar, que porta el cas. És un jove de 21 anys, de nacionalitat uruguaiana, i que s'havia establert a Pineda de Mar amb la seva parella l'estiu passat.
S'està a l'espera de conèixer quin és el delicte que li imputa el jutge.
La grip ha assolit el nivell d'epidèmia i això inevitablement fa que els CAPs i els serveis d'urgències rebin aquests dies moltes més visites del que és habitual. Cada any s'estableix un pla de reforç per fer front a aquest augment de la demanda d'atenció sanitària, i avui preguntarem com es concreta en el cas d'aquí, de la ciutat de Calella.
Parlarem amb la directora mèdica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Roser Anglès, per saber quants efectius sanitaris més s'han habilitat per atendre els usuaris.
Iniciativa portarà al ple del Consell Comarcal de la setmana vinent una proposta per reclamar a les administracions, tant la catalana com l'estatal, que unifiquin objectius i criteris i compleixin amb els seus compromisos quant a la millora de la mobilitat al Maresme.
Una iniciativa que presenta el conseller comarcal Sebastián Tejada, a qui tindrem avui a l'Info Migdia.
I avui a la ràdio hem conegut l'experiència d'una parella lingüística de Calella que anima a tots els veïns a participar en aquest projecte de voluntariat que du a terme l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística. Es troben un cop per setmana, una hora, i conversen en català.
Són la Isabel i la Mariola, qui han visitat els estudis de Ràdio Calella Televisió, amb la responsable de l'oficina, Judit Ferrer, qui ha explicat en què consisteix el projecte i quin és el compromís que es demana als voluntaris.
El jutjat d'Arenys de Mar investiga la mort del nadó de Pineda ingressat a la Vall d'Hebron amb greus lesions cerebrals va ordenar ahir l'entrada a presó del seu progenitor de forma preventiva. En funció dels indicis que es desprenguin de les indagacions, el jutge haurà de decidir quins delictes li imputa, que podrien anar de l'homicidi imprudent o dolós, és a dir, amb intenció, fins a l'assassinat amb traïdoria.
El pare havia quedat en llibertat amb càrrecs després d'una primera declaració davant el jutge, a qui va reconèixer haver sacsejat el seu fill perquè volia despertar-lo quan estava inconscient. Finalment, però, i després de la mort del petit de 2 mesos, ha acceptat la petició de la Fiscalia i de la resta d'acusacions que exerceixen la Generalitat i l'Ajuntament de Pineda per la seva entrada a presó.
El 4 de gener, el menor va ingressar amb un pronòstic molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Venia de l'Hospital de Calella. Acabaria morint 17 dies després per les lesions que patia. El centre sanitari va activar llavors, quan va arribar el petit, el protocol de maltractament infantil i després de la investigació de les lesions que patia. Aquest centre sanitari va activar el protocol de maltractament. La DGAIA va assumir la custòdia del nadó.
Segons el Departament de Salut, tots els dispositius on es va atendre el petit van actuar correctament. Eren l'Hospital de Calella, l'Hospital de Mataró i el CAP de Pineda, abans d'arribar finalment a la Vall d'Hebron. Per la investigació feta, es conclou que una infermera de l'Hospital de Calella va notificar la treballadora social del mateix centre que seria convenient fer un seguiment del petit per possibles problemes d'educació sanitària dels progenitors. Segons el procediment establert, es va fer la comunicació als serveis socials de l'Ajuntament de Pineda de Mar. Segons Salut, també es va constatar que en alguns casos els facultatius que el van atendre no van tenir accés als seus antecedents clínics, tot i que es nega cap error clínic.
Els resultats de la investigació determinen que cap professional va activar el protocol de maltractaments perquè no es va veure motiu per fer-ho.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Tenim en línia a la directora mèdica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la doctora Roser Anglès. Bon dia, doctora Anglès.
Bon dia, què tal?
Sabíem fa uns dies, així ho comunicava Salut, que s'havia arribat al nivell d'epidèmia del virus de la grip. No sé si això també s'ha fet sentir en els dispositius de la corporació, si això també ho han notat.
Bé, home, la grip aquest any ens ve una mica més retrasada respecte a l'any passat, per exemple, i ara és quan comencem a entrar en aquesta fase que se n'hi diu d'epidèmia, vol dir perquè hi ha més casos que... més casos que la setmana anterior, saps? Ara estem començant la pujada, llavors aquesta grip esperem i sembla que pels indicatius que tenim que s'assembla més a la de fa dos anys, la de la temporada 2016-2017, i bueno, està per veure, ara és el pic que comença a augmentar.
Sí, record...
Llavors, evidentment, clar... Sí, perdona'm, digues, digues.
No, li anava a dir que recordo que l'any passat el que va anar una mica en contra de tot el que s'havia preparat doncs, des de la xarxa sanitària és que se'ns va explicar que el virus de la grip havia mutat i que tota aquella gent que s'havia vacunat, vaja, que no li havia resultat gaire.
Sí, no, aquest any... A veure, el virus de la grip d'un any per l'altre sempre canvia alguna cosa, alguna petita cosa. Llavors aquest any semblaria que és bastant semblant al de l'any passat, però en principi la gent que s'hagi vacunat evidentment tindrà menys incidència que la gent que no s'ha vacunat.
Mm-hmm. Doctora Anglès, hem parlat aquí a la ràdio i amb professionals de la corporació també que insisteixen doncs, que el virus de la grip doncs, es tracta amb antitèrmics bàsicament, que no és imprescindible acudir als serveis de salut perquè s'ha de passar en definitiva, ha de fer el seu procés la grip, però sí que és veritat que la gent quan es troba malament acudeix al seu centre d'atenció primària, acudeix al seu servei d'urgències de l'hospital i crec que, com cada any per aquestes dates, vostès planifiquen, organitzen un reforç, no?, de personal.
Sí, ja sabem que cada any la grip no ens perdonarà i llavors, clar, nosaltres hem d'estar preparats. Llavors, nosaltres el que hem fet aquest any ja, i conjuntament amb el departament, perquè això són accions que es fan a tota Catalunya, dins del marc del que diem el Plan UC, i llavors doncs, fem una sèrie d'accions. Nosaltres doncs, el que hem fet és reforçar a nivell de personal, fonamentalment d'infermeria, no? Al nivell d'urgències hem fet, doncs, incrementat una posició d'infermeria, una d'auxiliar, una de portalliteres, perquè ens faciliti la mobilitat dels pacients amunt i avall. I a nivell de medicina el que fem, bueno, i d'infermeria també estan implicades, cada dia fem una reunió entre els responsables d'urgència i hospitalització per veure quins pacients marxaran, quins llits disposarem, per tal de reduir doncs, els pacients i el temps que hagin d'estar a urgències. També hem obert algun dispositiu nou que esperem que, o sigui, i de moment està ajudant a buidar sobretot pacients amb patologia crònica que estan a urgències i que són molt fràgils i que ens agrada tenir en unes altres condicions.
Disculpi, han obert el què?
Hi ha un dispositiu que hem posat en funcionament en aquest mes de gener, uh-huh. Que són uns llits que n'evidem llits de subaguts. Uh-huh. Són uns llits que són més pensats per pacients crònics que han d'estar poc temps, però que com són fràgils doncs necessiten estar hospitalitzats.
Això aquí a l'Hospital de Calella? Senyora Anglès.
Sí, senyora, aquí a l'Hospital de Calella. Estem lluitant aquí per tenir el màxim de recursos per donar resposta a les necessitats de la població. Això us ho farem saber perquè és un dispositiu que és molt nou uh-huh. I ara estem en fase inicial, no? I tan aviat com ho tinguem ja tot rodat a tota marxa, doncs us ho explicarem amb més detall, uh-huh. Perquè l'hem posat en marxa ara. Però la idea serà mantenir-lo després també,
Doctor Anglès, perdoni'm, que vostè m'estava acabant de concretar com és aquest pla de reforç.
També hi ha un dispositiu que hem ampliat també, que és un tema de l'hospital de dia per donar resposta doncs, a pacients que necessiten un tractament puntual i poden marxar a casa, això també ho estem fent. I després en primària, que és on en principi són els pacients, és el primer lloc que han d'anar, perquè hem començat a explicar els dispositius d'hospital, però potser és més important concretar els dispositius d'atenció primària, que el que hem fet doncs, és incrementar la disponibilitat per visites espontànies, que diem que són aquestes visites dels pacients que no han pogut programar perquè senzillament s'han trobat malament i no ho teníem previst. No? Llavors, doncs, incrementem agenda per atendre aquest tipus de pacient i també amb la dotació d'infermeria en funció dels casos que tinguem, no?
Uh-huh. Centres d'atenció primària, que hem de recordar a la població, que també estan oberts el dissabte.
Sí.
Sí, que la gent no fa falta que, pensant-se que és el cap de setmana, que ha d'anar tothom a urgències, no? Que recordem que el centre d'atenció primària de Calella està obert el dissabte. Ho dic perquè encara hi ha molta gent que vaja, que no n'és plenament conscient d'això.
Sí, això és una cosa que entre tots hem d'anar treballant, no? Hi ha un canvi cultural aquí darrere, no? Atenció primària ha de ser el centre de l'atenció que es proporciona a la població general. Llavors ells estan perfectament preparats per donar resposta. I escolta, especialment aquí a Calella, que estan totalment comunicats amb l'hospital, jo crec que és el dispositiu de preferència que hauria d'utilitzar la població, si no té patologia associada. Sí. I feu molt bé de fer aquesta difusió perquè, bueno, entre tots hem d'ajudar que anar fent entendre a la gent que aquest és el millor mecanisme.
I justament he escoltat aquest matí a la consellera, recordant que també hi ha un telèfon d'atenció doncs, sanitària a la qual la gent pot trucar també. Vull dir que hi ha diverses opcions per la gent doncs, que vaja, que aquests dies estigui patint aquests efectes de la grip, que són molt molestos, doctor. Jo quan deia no fa falta que anem al metge, i li dic per experiència, no, perquè jo ja l'he passada, dic que la grip no. Causa moltes molèsties i s'ha de passar. Sí que hi ha alguns fàrmacs doncs, que ens ajuden a alleugerir aquestes molèsties, però no hi ha un remei que ens ho curi, això.
Ara per ara no, però vaja, sí, estic totalment d'acord amb el que dius, costa de passar i bueno, però tots hi caiem, tard o d'hora, amb això de la grip, i dic que i grip hi ha altres virus, perquè no tot és la grip, també a vegades ens centrem molt en el virus de la grip i hi ha altres virus respiratoris que també ens destiroten, Doncs deia
Sí, deia la consellera que hi ha el 061, que també està a disposició de tota la població per qualsevol dubte que puguin tenir. Vaja, avui hem parlat d'aquest pla de reforç que ha preparat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Vaja, davant d'aquest augment que ja s'està produint i que podria anar a l'alça en funció de com impacti aquesta grip aquí en el nostre territori aquestes pròximes setmanes. Ho hem parlat amb la directora mèdica de la corporació, amb la doctora Roser Anglès. No sé si s'ha quedat alguna cosa per dir.
No, crec que hem tocat els temes més importants, sobretot això, la població recomanar-los que utilitzin els dispositius proporcionals a la problemàtica que tinguin i, bueno, perquè urgències està preparat per atendre patologies més greus, per dir-ho d'una manera, que encara que ja entenc que per tothom el que li passa amb ell és greu, però han d'entendre que hem d'utilitzar el recurs més adequat.
Doncs queda dit, doctor Anglès, moltíssimes gràcies per atendre avui a Ràdio Calella Televisió.
Gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Adéu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Doncs no deixem l'àmbit sanitari perquè un metge de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Eduardo Milla, ha creat una fórmula per conèixer el percentatge de grassa que constitueix el pes del pacient. Un model matemàtic que ha anomenat fórmula Palafolls per ser el CAP on va desenvolupar juntament amb el seu grup de treball.
La simplicitat i rapidesa amb la qual es pot esbrinar fa que la fórmula Palafolls es pugui aplicar a l'atenció primària i és que els models que s'aplicaven fins ara eren massa complexes per poder-los realitzar durant el temps limitat establert a les visites al CAP. En una entrevista a l'Infovespre, el doctor Milla ha explicat com es calcula.
Es una ecuación bastante simple que incluye tres parámetros de medición básicas en la consulta, que son el peso y la talla, con lo cual calculamos el índice de masa corporal y a esto lo asociamos a través de operaciones básicas de multiplicación y división con el perímetro abdominal, dándonos por resultado lo que usted adelantaba previamente, que es el porcentaje de grasa corporal que constituye el peso del paciente.
El següent pas ara és aplicar aquest model a pacients amb diabetis.
Una i gairebé 45 minuts, fem una petita pausa per la publicitat i tornem.
107.9 FM.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i allioli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Informació política. Lucía Sánchez Vargas anirà a la llista de Junts per Calella a les eleccions municipals del pròxim 26 de maig. És la segona incorporació que confirma la candidatura que encapçalarà l'actual alcaldessa, Montserrat Candini, a qui, per cert, Sánchez ja va acompanyar en l'equip que va presentar en els darrers comicis del 2015. Ella és arquitecta tècnica amb experiència en el sector de l'habitatge i la mediació de conflictes, actualment responsable de les polítiques d'habitatge del Consell Comarcal del Maresme.
Després de Josep Gibert, el president de la cooperativa L'Amistat, aquest divendres s'ha anunciat el nom de la segona persona que acompanyarà Montserrat Candini a les municipals de Calella del pròxim mes de maig. És Lucía Sánchez Vargas, responsable de polítiques d'habitatge del Consell Comarcal del Maresme. Ella s'ha mostrat il·lusionada per sumar-se al projecte de Candini i de Junts per Calella. En la nota que s'ha fet pública per fer l'anunci i la confirmació d'aquesta segona incorporació, Junts per Calella reitera que s'està formant una candidatura àmplia, transversal i de gent compromesa. En les pròximes setmanes es seguirà anunciant com queda conformat l'equip que es presentarà a les eleccions municipals que es celebraran el 26 de maig.
Més coses. El grup comarcal d'Iniciativa per Catalunya Verds presentarà una proposta de resolució per exigir a la Generalitat, també a l'Estat, que compleixin els seus compromisos en la millora de la mobilitat del Maresme i especialment en allò que té a veure la carretera Nacional 2. La Generalitat, com a titular de la infraestructura des de l'any 2010, i l'Estat, qui va anunciar que complementaria el traspàs de la titularitat amb una partida de 400 milions d'euros que no s'ha fet del tot efectiva. Una proposta de resolució que presentarà al ple del Consell Comarcal el conseller ecosocialista Sebastián Tejada, també ho és, del Consell Comarcal del Maresme, és conseller del Consell Comarcal del Maresme, a banda també de regidor a l'Ajuntament de Calella, i el podem saludar ara mateix. Sebastián Tejada, bon dia.
Bon dia, Dolors.
A veure, que s'ha de millorar la mobilitat al Maresme, de la carretera, també de construir una via alternativa i gratuïta a la C32, a l'autopista, en això... Vaja, tothom ja està d'acord aquí al territori, de fet hi ha un pacte que així ho testimonia, però vostès exigeixen que les administracions que s'hi han compromès ho facin d'una manera efectiva, no? Aquest seria una mica la síntesi i l'esperit d'aquesta proposta que vostès presentaran.
Sí, com deies, el nostre objectiu, que és compartit per la majoria de la ciutadania i per la pràctica totalitat de grups polítics, és convertir la Nacional 2, en el nostre cas el carrer Sant Jaume, realment en una via urbana, en un bulevard, en una zona on primi la mobilitat pública compartida, les bicicletes i els peatons. I això comporta l'eliminació del peatge, més que l'augment de capacitat de l'autopista, l'eliminació del peatge, modificacions en les inversions en les xarxes ferroviàries i millora entre les connexions intermunicipals i, evidentment, implantar el carril bici en tota la comarca. L'origen, això és un objectiu compartit fins i tot per totes les administracions, el govern central i la Generalitat, que vam signar un acord l'any 2009, per el qual es traspassava, això ja s'ha fet, la titularitat de la Nacional 2 a la Generalitat, i es comprometrien unes inversions en mobilitat que es concretaven en la duplicació de la capacitat de la A2. I per fer efectiu això, el govern ja en el 2009, el govern central va transferir 97,4 milions d'euros a la Generalitat per la part central, per allò que es diu la ronda de Mataró, començar la duplicació per allà. Què va passar? Que la Generalitat es va gastar aquests 97 milions d'euros en una altra cosa, en concret en partides d'habitatge. I no ha justificat mai la despesa, com no podia fer-ho, perquè no ho ha fet, el govern central d'aquests 97 milions d'euros en la mobilitat, en concret en la ronda de Mataró. Això ha estat aturat, ha estat en un limbus, fins que en el 2016, 2017, 2018, la Generalitat i el Govern Comarcal, amb la col·laboració dels ajuntaments, ha elaborat allò que es diu el Pla de Mobilitat Sostenible del Maresme. I les inversions que conté aquest pla són radicalment diferents de les que contemplava l'acord entre el Govern Central i la Generalitat de 2009. Nosaltres no aspirem a duplicar la capacitat de la A2, el que volem és la supressió del peatge i completar les inversions en inversions ferroviàries, inversions en la interconnexió dels municipis i la conversió de la Nacional 2 en una mena de bulevard. Llavors, quina és la situació actual? Que hi ha 400 milions d'euros del govern central destinats a aquesta inversió, que són el gruix de la inversió del Pla de Mobilitat Sostenible del Maresme, però tot està aturat perquè Generalitat i govern central no es posen d'acord. De fet, ni tan sols es parlen. El govern central està disposat a parlar sempre quan la Generalitat justifiqui aquests 97,2 milions d'euros. Aquí és on entrem nosaltres, el nostre grup, i jo crec que amb un consens elevat, el Consell Comarcal, el pròxim dimarts. Nosaltres el que exigim a la Generalitat és la justificació d'aquests 97,4 milions d'euros, la provisió pressupostària, ja que els ha gastat en una altra cosa, d'aquests 97 milions d'euros i renegociar amb el govern central el contingut de les inversions en mobilitat, perquè ja no ens serveix la idea de duplicar la capacitat de la A2. Així, volem l'alineació del peatge i les altres inversions correlacionades, ferroviàries i de mobilitat i de connexió entre els municipis. I aquí és on entrem. La idea de la nostra proposta de resolució és desbloquejar aquesta situació.
Per tant, posar al dia aquests objectius i que aquests objectius siguin compartits per totes les administracions, que alguna cosa hi tenen a veure en això.
Exacte. Nosaltres pensem que el govern central estarà obert a renegociar-ho, perquè amb un consens tan gran del territori és absurd seguir amb el protocol del 2009. Que implica, doncs, això. Imagineu-vos crear carrils laterals de l'A2 en un sentit i un altre. Imagineu dos carrils més en cada sentit. Això no és compartit pel territori, que per l'A2 l'única cosa que demana és una cosa molt legítima, l'aixecament del peatge. Nosaltres volem implantar mesures radicalment diferents, bàsicament les ferroviàries i les d'interconnexió municipal. Però clar, això no serà possible si la Generalitat no dona el pas que ha de donar, i que és la justificació d'aquests 97,4 milions d'euros, i liderar amb el Consell Comarcal i els municipis de la comarca la renegociació del contingut de les inversions amb el govern central. Jo crec que no ha de ser tan difícil.
Vostè creu que hi haurà consens en aquesta proposta en el si del Consell Comarcal del Maresme? Vaja, que els partits li donaran suport a aquesta proposta.
Sí, estic convençut que això s'aprovarà dimarts i jo crec que amb un consens molt ampli.
Doncs veurem què passa i també doncs, quina resposta hi donen a aquest tema, senyor Tejada, que pels ciutadans d'aquí de la comarca que hi veuen la necessitat els sona doncs, una mica com la cançó de l'enfadós, tot plegat, això?
Sí, efectivament. Això només el que fa és recollir les inquietuds de moltíssima gent i el que aspirem és a desbloquejar aquesta situació aprofitant que estem en època de negociació pressupostària.
Doncs queda clar, Sebastián Tejada, ell és conseller d'Iniciativa per Catalunya Verds al Consell Comarcal del Maresme. Avui ens ha parlat d'aquesta proposta de resolució que portaran a la reunió que tindrà lloc el pròxim dimarts. Senyor Tejada, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies, Dolors. Que tingueu un bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui a la ràdio hem conegut a la Mariola i a la Isabel. La Mariola va arribar a Catalunya l'any 2000 de la seva Granada natal, ara té un fill nascut aquí i vol opositar. Necessita certificar el seu coneixement del català i per això acudeix als cursos que ofereix l'Oficina de Català de Calella. Allà va conèixer la Isabel, que també anava a classe per millorar la llengua i van acceptar la proposta que els van fer per convertir-se en parella lingüística. Ara es troben un cop per setmana, fan el cafè i conversen de temes d'actualitat, dels seus gustos, de la vida en general, de coses comunes. Ho fan en català. Han volgut compartir la seva experiència per així engrescar a tothom a participar en aquest projecte de voluntariat lingüístic.
A Calella funcionen ara quasi una trentena de parelles lingüístiques. El programa el coordina la Judit Ferrer, la responsable de l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística, que hi ha a les dependències municipals de la fàbrica Llobet-Cur, i recalca que no es tracta d'ensenyar català, sinó que els aprenents es treguin la vergonya de sobre i agafin fluïdesa en la parla.
Hi ha molta gent que està aprenent català i es troben amb la situació que quan surten de l'aula
els hi parlen en castellà.
No saben amb qui parlar. Hem de buscar voluntaris. I són aquests voluntaris que fan, doncs fan allò que seria el normal, que és trobar-te una persona que sap la teva llengua i compartir-la, no? I doncs comparteixen la llengua. Els voluntaris doncs fan que aquesta gent pugui agafar fluïdesa i que puguin això practicar. Ah, i llavors també els proposem altres activitats, eh? O sigui, fem alguna xerrada, alguna conferència, els convidem, i després, i una cosa que fem, que ja fa 5 anys que estem fent, són tertúlies a la biblioteca.
Clar. Els interessats poden adreçar-se a l'oficina de català d'aquí de la ciutat de Calella. De la plana de l'agenda cultural per aquest cap de setmana, en direm que es farà la segona representació del concurs de teatre amateur a l'escenari del Teatre Orfeó i pujarà el grup escènic Navàs, que representarà l'obra El pare, diumenge a 6:45 del vespre, aquest cap de setmana, que és de festa major a Sant Pol. També hi haurà la popular Marxa de Sant Pau, que arriba a la 35a edició, una prova apta per tothom, de 13,7 quilòmetres de recorregut que faran passar pels termes de Calella i Sant Cebrià de Vallalta. És una marxa no competitiva, molt participada per la gent de Calella. El preu de la inscripció anticipada és de 7 euros, 9 euros el mateix dia. 1:56, moment per conèixer l'agenda de competició esportiva. Comencem pel Calella de futbol, que vol aconseguir una victòria al camp de l'Alella per intentar recuperar el lideratge, un partit que jugarà diumenge a 1:00 PM.
La Unió Esportiva amb vol que l'Alella segueix líder invicta a la Lliga, però només avantatge d'un punt al Banyoles, segon classificat. Aquest cap de setmana els de Salva Puig tenen un desplaçament complicat a la pista del Sant Martí Adrianenc B. El partit es jugarà diumenge a 12:45.
El club tenis taula Calella Termotur rep aquest dissabte el líder de la Lliga, el Sant Sebastián. El partit es jugarà a 4:45 de la tarda.
El CEF Creu Groga de Waterpolo té l'oportunitat d'aconseguir una victòria que seria una injecció de moral molt gran per l'equip, que després de dues derrotes seguides han trencat el bon ritme de resultats que portava. Els nostres juguen a la piscina del líder de la competició, el Badia B.
I la Lliga de Bitlles Catalanes, la individual, arriba aquest dissabte a Calella. Serà dissabte a 4:00 a les pistes de bitlles de la Muntanyeta.
Les juvenils del vòlei de l'Escola Pia, després d'acabar la primera fase com a campiones, aquest cap de setmana de Lliga es fa una petita aturada. Les calellenques aprofiten aquesta jornada de descans per jugar un partit molt interessant contra l'Espanyol. Serà al pavelló de l'Escola Pia dissabte a 4:45.
Ràpidament hem arribat als últims minuts de l'informatiu. Gràcies, Andrea. Fins dilluns.
Fins dilluns.
El temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
La previsió meteorològica per aquestes pròximes hores, també per tot el cap de setmana, amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. La nit passada no ha estat tan freda, ni a la costa ni en zones altes del Maresme. En canvi, sí que han baixat les mínimes a les fondalades de l'interior de la comarca i, sobretot, cap a la conca de la Tordera, amb alguns valors fregant els 2 graus sota zero. D'entrada, la previsió anuncia per avui un temps dominat pel sol, la qual cosa farà que les temperatures màximes fins i tot encara puguin pujar una mica respecte a ahir. Ahir s'enfilaven cap als 14, fregant els 15, avui es podien fregar els 16 en alguns indrets. Amb vents que bufaran més aviat fluixos aquest matí, reforçant-se una mica a la tarda del sud-oest i amb una situació marítima aquest matí amb marejol i mar de fons, aquesta tarda marees de maró. De cara a demà i demà passat continuarem amb molta bonança, tot i que diumenge serà una línia frontal molt poc activa, farà que hi hagi més núvols, sobretot al matí, núvols prims, alts i mitjans, més clarianes a la tarda, excepte al Maresme Nord, on durant la tarda tindrem algunes nuvolades, d'entrada sense precipitacions i amb unes temperatures que al llarg de diumenge tornaran a baixar. Això ho notarem molt més de cara a dilluns de la setmana vinent.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Menys de mig minut perquè siguin les 2 en punt, les senyals horàries que donaran pas a totes les notícies del país. Amb les notícies en xarxa, nosaltres posem el punt i final aquí, a l'Info Migdia. D'avui divendres, l'últim de la setmana, totes les notícies que els hem estat explicant les poden recuperar a la nostra pàgina web i també als perfils a les xarxes socials. I tornarem dilluns a la mateixa hora, com sempre. Esperarem trobar-los. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.